farem la tecnologia.
Sí, el Facebook.
Al tanto.
Oh, i tecnologia. Home, va, me liarem.
Com que el futur, segons diuen, és ara mateix, aquí a Gravetat Zero volem saber, entre moltes altres coses, amb què pagarem en un futur. Oleguer Sagarra, com estàs? Bona tarda.
Estic molt i molt bé, molt content d'estar aquí.
Doncs contents també de rebre un doctor en física per la UB, exinvestigador del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, i soci fundador de Drivia, que és una empresa dedicada a l'anàlisi i a la innovació basada en dades. Jo crec que el teu nickname seria Oleguer Analytics, perquè durant aquest estiu traçarem el futur en diversos camps i, d'entrada, t'anava a dir que ens fessis 5 cèntims de la secció i això, més o menys, el canvi en Bitcoin seria que ens fessis 0,0002 de la secció.
Molt bé, doncs, ràpidament, la meva secció, que estic molt content d'estar aquí per fer-la, serà simplement una mica un repàs crític de ciència i tecnologia. Quan dic crític, vull dir per intentar fer pensar la gent com funcionen els trastos que utilitzem diàriament, no? I la idea és molt senzilla. Començarem amb una pregunta que et faré sempre.
Sí.
Veiem com estàs d'actualitat tecnològica i científica. Després farem un petit test per l'Ernest, per veure com portes des de la carrera, si has estudiat molt o llegeixes molt.
He llegit, però no sé.
I acabem amb algunes recomanacions, perquè com expliquem coses i hi ha poc temps, i he de dir que intentarem simplificar bastant, que ens perdonin els puristes, doncs per si algú vol seguir amb més informació. Això ho intentarem per llongar les xarxes socials.
Diners de tort fan veritat i de jutge fan advocat.
A veure, comencem-ho. Quina pregunta em fas avui?
Mira, et faig una pregunta que no té molt a veure ni amb ciència ni amb tecnologia, però
aviam
què et sembla. Per quants diners, sí, i amb quina divisa es van pagar les pizzas més cares del món?
Quants diners? Home, si em dius una pizza cara, et podria dir al millor 100 euros, no? Però
Més.
1.000 euros?
1.000 euros. No sé, quan pagaríeu per la pizza més cara que us arribéssiu a menjar mai?
Jo, 30 euros màxim.
Vale, doncs sortien a 10,5 milions d'euros per pizza.
Aquí li van aixecar la camisa a algú.
Li van aixecar la camisa. El que passa que la pregunta té una mica de trampa.
Ja.
Com els oients hauran pogut endevinar, les pizzas... Ah, no m'has contestat en quina divisa es van pagar les pizzas.
No, és que no ho sé, jo t'ho he convertit en euros, la divisa que sigui en euros.
Va, la divisa, o no és una divisa, és el Bitcoin. Que és
Bitcoin, això sona més a Candy Crush que a divisa, eh?
Bueno, té a veure amb elements tecnològics, és una criptomoneda. El 22 de maig del 2010, una persona per internet va oferir 10.000 bitcoins a qui li enviés unes pizzas a casa.
No devia valer tant com ara, no?
Eren uns $25. Passa que imagina que jo et vaig vendre aquelles pizzas i em vaig guardar aquests bitcoins. Avui en dia, el preu, un bitcoin són 2.069 euros. Per tant, vol dir que són uns 21 milions d'euros les dues pizzas, què et sembla?
Home, em sembla que la pizza la devia trobar, sobretot després, amb els anys, boníssima.
La curiositat és que això és una efemèride que és coneguda en el món del Bitcoin, i el 22 de maig de cada any és el Bitcoin Pizza Day, que hi ha pizzeries que ofereixen pizzas amb el logotip del Bitcoin. Llavors, si et sembla, t'explico una mica què és això del Bitcoin. Perquè...
Sí, explica-m'ho, perquè jo sento parlar-ne, però no veig ningú que ho fa... Jo no veig el mercat cap iaia que vagi a pagar amb bitcoins.
Crec que no hi ha cap... si anéssim aquí a la boqueria, no trobaríem ningú que ens els acceptés. De moment, no sabem com anirà el futur. Mira, el Bitcoin és una de les múltiples criptomonedes que hi ha actualment. N'hi ha més de 900, o sigui, el Bitcoin és el més conegut, però n'hi ha d'altres, val? I la idea és que és una moneda que no existeix, és a dir, no està basada en, com si diguéssim, en or o en diamants o en res de valor, és una moneda virtual, però que això no vol dir que no es pugui fer operacions amb ella. Val?
Però les monedes d'ara tampoc estan basades
exacte,
en or.
Exacte. La idea és que les monedes són una ficció. És a dir, tu i jo ens posem d'acord en que jo et dono 5 euros i tu li dones un valor. Però la idea és que tu saps que això té valor perquè després te'n vas a la boqueria i pots comprar patates o pizzas amb aquests diners. Però, en tot cas, són monedes criptomonedes perquè estan basades en una seguretat criptogràfica, s'utilitzen amb eines digitals, és a dir, no estan basades en cap material, com siguéssim, i això és l'important del Bitcoin, estan distribuïdes.
Distribuïdes?
Vol dir que no requereixen bancs per operar.
Amb usuaris n'hi ha prou.
Amb usuaris n'hi ha prou. Són unes monedes, les transaccions de les quals funcionen a parelles, és a dir, l'Ernest i tu i jo ens posem d'acord i fem una transacció. Això vol dir que no hi ha intermediaris. Imagina't que hi ha una pissarra pública en el món on podem apuntar totes les transaccions monetàries que
hi ha. Tu pots apuntar tot el que faci, tothom ho pot veure.
Sí. Vale. Llavors, tu i jo diem, vale, jo et venc unes pizzas i ens posem d'acord amb un preu en bitcoins. Nosaltres ens posem d'acord, jo agafo, entro a la meva cartera digital i t'envio la quantitat que havíem dit, 10.000 bitcoins en aquest cas. Llavors, un cop ens hem posat d'acord i hem firmat les transaccions, nosaltres la proposem per apuntar-la a la pissarra. I la idea és aquesta, és un registre públic de transaccions que està validat de manera distribuïda. I distribuïda vol dir que no hi ha una autoritat central. Vol dir que això no es pot apagar i no es pot controlar.
És a dir, que no hi ha una autoritat central que, arribat el moment, si hi ha una crisi econòmica, pot començar a fabricar bitllets.
Exacte.
Que és una de les funcions de l'autoritat central, regular aquesta moneda. La regula la gent.
Sí.
O es regula per si sola.
És una moneda i com a moneda és especulativa.
Exacte. No podria ser que hi hagués una bombolla de bitcoins i que quan hi hagi una crisi aleshores no saps on has d'anar a raure, per exemple?
N'hi han hagut, n'hi han hagut. Insisteixo en això, que és una ficció col·lectiva. És a dir, els bitcoins tenen el valor que la gent està disposada a pagar en altres divises, que també són ficcions col·lectives, per aquestes coses. Veig que més o menys estàs una mica enterat dels bitcoins.
Una mica,
si, si et sembla, passem a que et faci l'examen aquest que t'he preparat.
Val.
I així podem parlar una mica més.
No em feien exàmens des de la universitat, o sigui que vigila què fas.
Doncs estàs preparat?
No, però dispara.
Tu sempre estàs.
Nombre d'usuaris.
Del bitcoin, nombre d'usuaris arreu del món, diré 1 milió, perquè és molt nou.
Doncs t'has quedat a prop, eh?
Ah, sí?
Sí. Mira, el tema és, he dit que les transaccions són públiques, però els usuaris no. És a dir, tu...
Sí, dius, no se sap.
Tu no necessites un DNI, perquè com que no hi ha una autoritat central, tu pots posar un pseudònim, val? Llavors, hi ha de 3 a 6 milions d'usuaris segons un estudi de la Universitat de Cambridge del 2017.
Si tu et pots posar un pseudònim i pot ser qualsevol, hi poden haver delinqüents actuant aquí amb total impunitat, no?
En efecte.
Val.
Però el bitcoin s'ha posat tristament, o es va començar a conèixer perquè hi havia delinqüents que l'utilitzaven, però ara planteja-t'ho, les transaccions són públiques.
Uh-huh.
Per tant, si tu ets un delinqüent, tu t'inventes un pseudònim i comences a fer transaccions delictives en aquesta xarxa on les transaccions són públiques. Si algú algun dia resol el teu pseudònim, pots tenir un problema greu. De fet, hi ha una persona que es diu Ross Ulbrich, n'hi ha més, que l'FBI el 2015 el va condemnar a cadena perpètua perquè havia muntat un negoci de venda de drogues il·legals que es deia la Ruta de la Seda per bitcoin.
Nombre de transaccions fins avui.
Quantes se n'han fet? Home, moltes, però aquí sí que no et puc dir una quantitat, no en tinc idea. Milions.
238 milions en xifres grans, eh?
Uh-huh.
Et pot semblar que és molt? L'altre dia vaig estar...
No.
Hi ha unes 200.000 transaccions al dia ara mateix, que han anat pujant l'utilització,
sí.
I et pot semblar bastant, però per fer-vos una idea, a Wall Street hi ha 5 milions d'operacions cada dia. O sigui, encara estem
molt lluny.
Estem lluny, 25 vegades menys.
Temps que triga una transacció a confirmar-se.
Deu ser instantani, això, no? Segons...
Jo proposo una transacció i algú del sistema ha de revisar que aquesta transacció es pot dur a terme.
D'acord, doncs.
I no només algú, sinó...
Minuts.
Mira, més o menys triga uns 10 minuts.
10 minuts.
Promig. Què passa?
Ja és més ràpid que els bancs?
Sí, és més ràpid que els bancs. Què trigaria típicament el banc? Un dia?
Un dia, dos, de vegades.
Si no vols fer transaccions intercontinentals o internacionals.
Mm-hmm. Any de fundació.
L'any de fundació me'l sé. És l'any 2000... 9.
2009, correcte.
2009.
La història és curiosa i te la resumeixo ràpid.
Sí.
El 2008, un ens, que no sabem...
Qui era.
Sí, va publicar un paper, una idea teòrica, dient, jo crec que això es pot fer. Què es pot fer aquesta moneda distribuïda? Perquè la clau és que és distribuït, que és a parelles. A moltes parelles, però és a parelles, és distribuït. El 2009 publica la implementació i la posa en marxa al gener. La implementació, això és molt important, és en codi obert. Vol dir que tothom pot mirar com està programat. I això ha estat un factor clau en què s'adopti, perquè al principi era una minoria de gent que l'utilitzava, però s'ha anat adoptant. Perquè quan estem parlant dels diners de la gent, doncs la gent vol tenir garanties de que tot això funciona sense trucs. I en aquest cas és molt important la transparència algorítmica o la transparència del software, del codi, perquè la gent estigui amb confiança de poder utilitzar i operar amb aquestes criptomonedes.
Fundador del Bitcoin.
Tu has dit un ens que és el que ho va plantejar, no? L'any 2008, doncs el que ho va fundar devia ser un altre ens, no ho sé.
Aquesta mateixa persona...
Pot ser qualsevol.
Sí, dic persona perquè té un pseudònim que es diu Satoshi Nakamoto, que sona japonès, però podria ser un home, podria ser una dona, podria ser un grup de persones, no ho sabem.
Podria ser un país tipus Corea del Nord.
Podria ser.
Sí.
La idea és que aquesta persona va proposar... O persona, li direm persona...
Digue-li persona,
vale.
Sí.
Doncs va proposar la idea, la va implementar el 2009, com hem dit, i el 2010 va desaparèixer. Ho va deixar en mans d'una persona, que aquesta sí que sabem que és una persona...
O sigui,
que
es va forrar i s'ho va vendre i ja està.
No s'ho va vendre. Has de pensar que la gent que va promocionar aquestes coses eren entusiastes sobretot de la criptografia d'aquest entorn.
Però es va forrar perquè va pujar de valor el bitcoin.
L'FBI fa una investigació i estima que aquesta persona, quan va desaparèixer, persona, insisteixo, ENS, tenia 1 milió de bitcoins. Milió de bitcoins ara mateix serien, doncs això, 2.100 milions de dòlars, no més mal. O menys. I li va transferir una altra persona, que sí que sabem qui és, que es diu Gavin Andresen, que tu deies que s'ha forrat, però no, va muntar una fundació, que és la que vetlla perquè tot això del bitcoin doncs funcioni amb unes certes normes.
Caixers a Catalunya.
Hi ha caixers a Catalunya de bitcoin? O sigui...
A Espanya n'hi ha 35. A Catalunya n'hi ha 7 a Barcelona.
7. Doncs no n'he vist cap.
Una a Girona, una a Lleida i una a Tarragona. Molt bé, doncs veig que ja sabem prou, no? Sabem que és una criptomoneda, que n'hi ha diverses, sí. I que funciona amb un sistema distribuït que, bàsicament, la idea principal és que és una pissarra on tothom veu les transaccions que hi ha. Val? Aquest sistema es diu sistema de cadena de blocs, o blockchain. Val? Per què ho dic? Perquè el bitcoin és una criptomoneda i el blockchain és la tecnologia que la fa possible. Però el blockchain podria servir per més coses. Mm-hmm. Val? Llavors, la idea... les transaccions són públiques, però els usuaris no. Per tant, cada usuari té unes carteres. Vale? I tu em preguntaràs... Bueno,
si les perds, per exemple.
Exacte.
És a dir, jo perdo, per exemple, el codi per entrar al meu compte bancari i me'n donen un altre.
Sí, però pensa com funciona això. Te'n donen un altre perquè tu vas al banc, no?
Sí.
I t'identifiques com Ernest, i el banc diu, vale, doncs ets tu. Però en aquest, ara no hi ha una ENS certificador, és entre parelles tot.
O sigui que m'estàs dient que si jo ho perdo tot?
Si perds accés a la cartera...
A la meva cartera?
A la teva cartera?
Sí.
Per accedir als teus bitcoins, els perds. De fet, hi ha un estudi que
perdó,
diu... Perdó,
eh?
Dels que... Per això et dic que això té riscos.
Home, i tant.
Dels bitcoins que ara mateix hi ha en circulació, perquè hem dit que es van descobrint fins als 21 milions, el 78% estan en circulació. La resta, el 22% restant, és una mescla entre gent que els deu estar estalviant i gent que els ha perdut directament.
A veure, fes-m'ho fàcil, això del blockchain 2.0, perquè em fa molta por.
Mira, molt fàcil.
A veure.
Hem dit que la gràcia és que és públic, o sigui, es poden registrar les transaccions i és distribuït. I quan dic públic és immutable, no es poden esborrar les coses que s'han escrit a la pissarra, val? Doncs a tu què se t'acordaria una bona aplicació per això, per exemple?
A partits polítics, per exemple, no?
I seria públic i tot estaria controlat, no? Això és una de les coses que s'estan especulant. D'altres, tu ets l'Ernest i cantes molt bé i fas una cançó. Doncs la podria registrar en un blockchain d'aquests dedicat només a les cançons. Uh-huh. Hi ha més interessos. Saps qui són els principals interessats en aquestes aplicacions? El sector de la banca. Que dius, però si en teoria el blockchain ha d'eliminar la banca. No té per què, perquè els bancs poden muntar també xarxes internes.
De fet, ja ho estan fent, no?
De fet, ho estan fent. Estan ficant molts diners en aquest aspecte. Però vaja, la idea és que és una moneda com qualsevol altra. Llavors, tu t'animaries això de...
No.
No,
jo pujaré a la moda aquesta quan hi pugi una majoria de gent. Abans, no.
Vale, doncs així més tranquil.
Sí, més tranquil·let.
Vale.
Ja marxes, no? La setmana que ve ens portaràs més bitcoins o què ens portaràs?
Sabem que et portaré una cosa que em fa molta il·lusió.
Va.
Que és, vull portar exemples de la utilitat de la ciència bàsica. Tothom ens pregunta, quan estàs a la universitat, la teva àvia sempre diu, i encara estaràs estudiant? I dius, no, jo estic investigant, o estava, en el meu cas, i vull ensenyar exemples com la ciència bàsica, la investigació bàsica, amb el cap del temps, amb més o menys temps, acaba desembocant en impactes forts a la nostra societat.
Posa'm un exemple del que em parlaràs.
Un exemple que et parlaré és el projecte Manhattan, que va tenir un efecte molt clau
amb
la bomba atòmica, sí. I en parlem d'alguns altres, també.
Una bona manera de començar la setmana aprenent amb l'Oleguer Sagarra. Oleguer, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.